La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 7 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Canviem de terç una miqueta. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Uf, porteu-t'ho sol, això, va.
Sí, et veig fatigat, eh?
Cansadot.
Has tingut 4 monstres aquí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Però dialèctics forts,
m'ho he passat molt bé.
Han tingut una discussió molt bona.
Sí.
Una mica més i fa més calor aquí dins, a l'estudi.
Sí, i això que està a l'aire, eh?
Maco, això, eh?
Ai, Déu meu.
Bueno, al final això ho té la política, eh? Jo,
sí.
Sort que aquí no vinc a parlar de política, que si no...
Vols...
Tu i jo... No,
no. Has tret alguna conclusió?
Ni m'atreveixo.
Ah.
Ni m'atreveixo.
Sí, igual n'ha tret alguna conclusió.
Prou tenim amb el cinema.
Ui.
Ja té lo seu.
Sí.
I ja quan posem en política i al cinema, ja...
Sí, sí, sí.
Ens venim...
Ara t'ha de preguntar,
Tu pregunta el que vulguis.
No, si hi ha hagut directors o actors o actrius famosos així, molt vinculats a l'extrema dreta, que m'ha vingut al cap per Lancaster, per exemple.
Sí. Sí, home, i Robert Redford.
Robert Redford,
clar.
Robert Redford, també.
Clint Eastwood.
Sí, Clint Eastwood també, per allò de l'associació del rifle,
sí,
i tot allò.
Sí, home, mare de Déu.
Però sí, Robert Redford jo no el
John
feia.
John Wayne era, el, sí. era un
era
dels...
capo.
Era un dels xivatos que feia les llistes negres.
Sí?
No ho sabies, això?
No.
John Wayne, o sigui, John Wayne l'aplaudim perquè els westerns són molt macos i ens agrada molt, i el John Ford, doncs, tampoc explicava molt... No crec que hagués votat mai un demòcrata, el John Ford, tampoc, però tenia...
Demòcrata, el partit demòcrata.
Tenies, exacte. Bueno... O potser, tampoc. Tenia dos dits de front, però John Wayne era el capo dels xivatos. Era el que va organitzar les oficines aquelles dels actors anti-americanos. Sí, 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 sí.
Uau. Uau.
Una bèstia, però bueno.
Va.
Això ja un altre dia.
Sí, 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 sí.
No, però associant aquí, aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid, i que no volíem parlar de política... Una de les situacions que hem viscut aquesta setmana, almenys sí, a nivell internacional, han estat les revoltes als suburbis de París.
Compte, eh?
Bastant bèsties.
Greus, diria jo.
Sí. Avui que hi ha 670 detinguts, en total.
Dia.
Sí, sí, molt bèstia. Mm-hmm. Molt bèstia. Però és un fet que l'argument revolucionari, el concepte revolucionari o els personatges revolucionaris al cinema sempre han estat com molt arquetípics.
Com t'hi agafes a l'actualitat?
És que m'agrada tant.
Ets
que,
un monstre.
És que filo, vamos, com la Filomena, filo. La qüestió és que han estat molt lligats al món del cinema, a la ficció, però sí que des d'un punt de vista molt romantificat. Molt romàntic, molt anar-se'n a les revolucions més guerrilleres, polítiques, s'ha tocat molt les revolucions comunistes, ja sigui la russa, la cubana, la que sigui, o les revolucions franceses, anar-te'n més enrere, les revolucions industrials, tot això, molt bé, fantàstic. La qüestió és que el panorama actual es toca poc. Suposo que també hi ha una por a intentar com ser més actuals del que toca, perquè molts directors o guionistes no es volen atrevir a vegades a tenir aquest marge de crítica ferotge política en un període de temps de 5 anys.
Jo entenc, Víctor, perquè després et surten coses com, ja ho saps, que una de les meves pel·lícules no, preferides no, però que m'agrada més del món del cinema és V de Vendetta, però hi ha gent que l'ha agafat com l'ha agafat.
Sí, no, i sort que és un
o còmic. A mi m'encanta la trilogia de Christopher Nolan, de Batman,
sí.
I hi ha gent que l'ha agafat com l'ha agafat.
Exacte, i sort que són còmics, perquè en Watchmen va passar tres quartes part del mateix. Però sí que ho he volgut agafar amb el top 5 d'aquesta setmana, pel·lícules revolucionàries, entre cometes, modernes.
Val.
Perquè... Moltes vegades se'ns critica als crítics. Hi ha gent que riza el rizo, que no t'ho pots imaginar, que és el que els diem, això li vaig robar al Pedro Ballín, que són els marxistes de la ficció, que és que veuen alegories comunistes a tot arreu. Bitxos per ells és una pel·lícula comunista, és una pel·lícula per nens.
Bridget Jones.
Exacte, és aquest punt. Però sí que ho he volgut tocar en el punt de que hi ha certes ficcions de ciència-ficció que interpel·len el concepte de la revolució des d'un punt de vista molt modern, i hi ha pel·lícules que directament tracten l'actualitat potser amb un marge d'un, dos, tres anys. I hi ha una pel·lícula exclusivament, que en parlarem més endavant, que té molt a veure amb el que està passant aquesta setmana. Vale. I ja ho hem lligat tot i ens funcionarà segur.
Anem a la primera?
Som-hi.
Funcionarà segur, hem encantat.
És que vinc aquí
no,
jo a reivindicar-me.
No, m'agrada molt. Va, som-hi. Anem forts, eh?
És que avui et porto el rock dels 70.
Saps que aquesta sintonia, la sintonia d'aquest tema però en versió instrumental, l'usem per una secció d'aquest programa que es diu Volem ser educats.
Mira, és que millor t'ho faig.
Veus? És així.
La primera que porto, la cinquena de la llista, segurament molta gent me la podria criticar perquè és una alegoria infantil, però és el Jocs de la Fam, Hunger Games.
Home...
Entenc que molta gent...
No he vist que...
Sí,
clar, era ràdio, això.
Sí. Ai.
Que el primer que se li sigui a mi...
Vols començar a aprendre que estàs fent ràdio?
No, perdó. Vale. Fet allò d'aixecar els tres dits.
Els
no?
tres dits. Petonet i tres dits, ara. Cap amunt. És, està basat en els... Les pel·lícules estan basades en les novel·les juvenils de la Suzanne Collins. Mm-hmm. I jo no agafo les primeres, no agafo els primers Jocs de la Fam, ni tot aquest punt més distopia, que al final és facilíssima de veure.
Els Jocs de la Fam, no sé si ja estàs d'acord, li passa una mica com a la saga Harry Potter.
Sí, es va fent més...
Es va fent un oscurit, ja,
sí. Sí, cap al final. És una alegoria molt fàcil dels Estats Units post-apocalíptics, que 13 districtes, bueno, n'existeixen 12, un va desaparèixer, i que provenen de béns materials al Capitoli, vaja, es diu el Capitoli, no es va buscar una altra alegoria a la Collins.
Pots fer més spoilers en una sola frase?
Ja està, és la base, ja està, no passa res. La qüestió és... Jo ho agafo cap al final, que és l'últim llibre que les pel·lícules van dividir en dos, que va ser aquella època que els agradava molt dividir les últimes parts en dues, que és el de Sinsajo,
sí.
El Mockingbird. Llavors, per què? Perquè aquell punt de revolució bèl·lica, sí que és veritat que no s'havia introduït mai a un punt polític des de la perspectiva juvenil, en aquestes sagues que estaven enfocades al públic jove o infantil.
Igual tan ferotge, no.
Exacte. I fent... És que són pinzellades molt senzilles i que sempre hi haurà, doncs, el que et deia jo, els marxistes aquests, que començaran a fer tesis doctorals, però al final és la base pura de com gestiones un fet, com el que estem vivint aquesta setmana, de ràbia, d'ira, de desigualtat econòmica i d'abusos de poder absoluts quasi medievals d'un sector que és... la civilització entesa com a tal, que no ho és, amb els que són subdesenvolupats perquè els hem forçat a subdesenvolupar-se. Molta gent feia alegories errònies en plasmar-ho com si fossin revolucions, per mi, com si fossin revolucions modernes del segle XX. Per mi, els Jocs de la Fam té més a veure amb la revolució industrial i amb aquesta desigualtat colonial que no pas amb conceptes moderns, occidentals... i de lluita de classes al París de l'any 68 o del 15M. Sinó que hi ha un punt més bàsic d'eixos que es veuen en aquesta pel·lícula. La poso la cinquena perquè crec que és interessant veure-ho, que és la primera vegada que es posa en un paraigües juvenil.
Els Jocs de la Fam, que els tenim a...
Amazon i HBO.
Anem a la quarta, va.
Som-hi. No és Tarantino, tranquils.
Ja m'ha agradat molt aquesta
cançó. Ja m'ha agradat. Qualsevol excusa és bona per posar-la.
Sí.
Sobretot si pares l'orella. Aquesta t'ha agradat, eh? Bueno, alguna llicència t'ho tenia jo.
Té una mica Netflix, això, eh?
Sí. Saps que no sabia que era per Stranger Things?
Com?
Ah, ja, Stranger Things. El House of Cards? La segona temporada, quan en un moment determinat
sí.
Kevin Spacey pica la taula
sí.
amb l'anell, és el so de Netflix.
En sèrio?
T'ho prometo.
Si no
vaig
sabia,
anar a buscar-ho
això.
Al capítol i veure-ho i és el so de Netflix.
No ho sabia, això. Saps que acabem de tenir... No, ja està, eh? No hi entraré més, però acabem de tenir, ara ens ho deies, quatre monstres de la sí. política en aquest estudi. T'has fixat en la sintonia que hem usat o no?
Sí.
Molt d'acord, eh?
Molt d'acord. Molt d'acord.
Els he dit, soc una mica així de cabroncet. Els he dit fora de micro, els he dit, soc una mica així de cabroncet.
Perquè no et coneixen gaire.
No, ara ja sí.
Ara ja sí.
Ara ja sí.
Ara va si tornen. La quarta és la última pel·lícula de Batman de la trilogia de Nolan. The Dark Knight Rises, que és el que ara parlàvem. Deixant de banda tot l'espectre dels còmics, dels personatges, etc., el punt de la revolució occidental a primer nivell de la desigualtat de classes. Mm-hmm. És a dir, Bane, el personatge del Bane, entès als còmics com un personatge mig boig i que es fa com un monstre gegant que fot 4 metres d'alt i li trenca l'esquena al Batman, deixant de banda això, ell és la vertebració de la revolució en una societat com Gotham, que està podrida, al sentit que els rics són molt rics i no paren de ser rics, i els pobres són molt pobres. Clar. Gotham és la escenificació exageradíssima de les grans urbes que hi ha al món. Però per mi la que s'acostaria més és Los Angeles. Aquest punt d'anar-te'n a barris i veure centenars de persones vivint en carrers al carrer, i després que Los Angeles signifiqui el que significa la ciutat de les estrelles, Gotham és una mica això, i aquesta pel·lícula, un dels eixos en on tira Nolan, és aquesta crítica, que no és com una crítica, sinó és com una radiografia punk moderna d'una suposada revolució.
Però és el que dèiem una mica, Víctor, que es va dir que aquesta pel·lícula podia confrontar tot el que va significar, com a exemple, el 15M, o la primavera àrab, o tots aquests casos, i clar, al capdavant de tot s'hi posa un tirar.
Clar, però és que fins i tot el detonant és terrorisme. O sigui, la base és aprofitar-se de les desigualtats de la gent i canalitzar-ho.
Aquella escena, un estadi de futbol...
Clar, és el terrorisme anarquista entès per un dibuixant de còmics. O sigui, no hi ha ni una connotació política de base que diguis, vale, hi ha una intenció, sinó
que... Per això t'ho deia, que hi ha molta gent que vol agafar idees polítiques d'una pel·lícula i compten fer això, perquè...
Gens.
Canviar la fi és ficció, tot el que veiem al cinema.
I tot... ve d'un pla, és a dir, quan ells entren a Wall Street i comencen a cardar trets i el que fan i pel que fan és perquè volen atraure Batman, punt i final. O sigui, no hi ha una intenció de vinc aquí a alliberar-vos, sinó que tot està canalitzat per una cosa. Però és interessant veure-ho com al final còmics o llibres juvenils et poden introduir elements que a vegades, si els fas massa categòrics, doncs potser no funcionen tant.
Tercera?
Som-hi.
Perdó. On la tenim aquesta?
HBO, Warner... És seva.
Tot lo de Warner està HBO?
Tot Warner és HBO, perquè HBO és propietat... O sigui, Warner és la propietat de... És propietària de HBO.
D'HBO, vale. Ara sí, tercera, va. Tamacles avui també,
Home, avui no estem travessant un riu del Vietnam.
No.
Però sí que estem travessant Paramos, perquè la tercera que porto potser és de les menys conegudes. La segona jo crec que és la menys coneguda de totes, però la tercera és de les menys conegudes. Sí que s'ha fet molt coneguda ara gràcies a les xarxes socials, a clips de TikTok i a vídeos de YouTube de friquis com jo que van explicar la pel·lícula, perquè ve d'un còmic francès. La pel·lícula que us parlo és Snowpiercer. El director segurament també el coneixereu, que és el Bong Joon-ho, que és el director surcoreà de Paràsits. I la base de la pel·lícula és un tren gegantesc, molt llarg, en el que està dividit com la societat. El principi on està el maquinista és l'elit absoluta i vas anant enrere i són els més pobres.
Em deies que n'hi ha tres i que tothom n'ha vist dues, eh?
De què?
D'aquesta pel·lícula.
Sí.
Jo formo part de tothom.
Sí, tu
no sabia ni que n'hi havia tres.
No. No, des Snowpiercer no. Si Snowpiercer hi ha una.
Val. Van fer una sèrie, també.
Exacte, val. Això t'anava a dir.
La sèrie és la que ha reintroduït.
I hi ha gent que, gràcies a TikTok, a YouTube, etc., va conèixer els clips i es va interessar per l'efecte distòpic.
I la pel·lícula és la de Bong Joon-ho?
Sí. És el que ell rescata el còmic.
No sabia jo que era el mateix.
Ell rescata el còmic.
Val.
Llavors, a partir d'una coproducció amb els Estats Units i amb els drets dels francesos, fa aquesta pel·lícula, que el protagonista és el Chris Evans, Capitán América.
Sí, senyor.
Que just la va fer el 2013, que és l'interpàs de la primera i la segona de Capitán América i després dels Vengadores. La gràcia de la pel·lícula, sí,
Perdó.
És que...
me n'acabo de donar.
Les frases que li poso al guió, això perquè l'audiència se situï, és per escenificar Snowpiercer, he posat "fa fred a la vila del pingüí". Perquè la gràcia de la pel·lícula és que aquest tren es mou
tot el món gelat
contínuament, sí, per tot el món, en una via única.
En cercles, no?
Perquè el món s'havia començat a crear una tecnologia en la qual, se suposa, volien arreglar el canvi climàtic i, com sempre, l'ésser humà el que fa rebentar-ho el triple.
Correcte.
I congelen el món. A partir d'aquí, la gràcia de la pel·lícula és com si fos totes les revolucions dels últims 200 anys concentrades en un tren. Al principi és més la industrial, el fet dels pobres absoluts que no tenen res, que ve el patró i els dius, toma, una moneda de ciervo. I a partir d'aquí, ells comencen a adonar-se'n, es desalienen i comencen a revoltar-se. I a partir d'aquí avancen vagons fins a trobar-se el que es troben.
Té una mica aquest trossos, aquesta pel·lícula, la sèrie, no ho sé, d'allò que es diu tant quan parlem de revolucions, quan no hi tens res a perdre, és quan més ho dones tot.
Literalment. O sigui, són... aquesta segurament de les que portem ara és la més política, de les tres que portem, però sí que els aspectes són més arcaics, perquè és la revolució entesa com la lluita física, lluita, la violència, i anar avançant fins a arribar al final, a l'objectiu final, que per un marxista, doncs sí, visca l'objectiu final, i quan arribes dius, home, potser no era això, companys. A partir d'aquí, cadascú que faci les interpretacions que ara vulgui. Veient la pel·lícula, eh?
Sí, sí, sí. Snowpiercer, que la trobem a...
Amazon i a Filmin.
Film? M'ha sorprès aquesta Filmin.
Sí. Bueno, perquè és allò d'intentar donar visibilitat a directors que si no són pels Oscars, semblaria que no els coneix ningú.
Sí.
I porten fotent pel·lis bones de fa 25 anys.
Correcte. Segona?
Som-hi. Escoltant-la per sempre. La segona que us porto, t'haig de dir que és d'aquelles pel·lícules que quan la vaig veure em vaig quedar retivat al sofà durant mitja hora. Sí, fàcil.
Jo no sé si l'he vist, jo, aquesta.
Pel·lícula 1989 que va introduir una mica el món generalista i a la fama de Hollywood, que tant de bo no li hagués tocat gaire mai, perquè el va desfer una mica. Spike Lee, que és el director i l'actor protagonista, que és Do the Right Thing, que traduïa al castellà va ser Haz lo que debas. Pel·lícula del 89.
Tinc ni idea d'aquesta.
Que és la introducció de... és com l'avançada del que es va viure, el moviment que es va viure afroamericà als Estats Units a nivell cultural, als anys 90. És també l'avançada de les revoltes del 92 a Los Angeles. Ell ho centra al Nova York d'aquella època, al barri de Harlem, un dels més coneguts de tot el planeta per la comunitat afroamericana, i planteja una situació que per ell era la situació real d'aquests barris, fora dels arquetips de merda, dits així, que es venen o es venien als mitjans. Què és? El racisme es viu en capes. El principal racisme evident que vivia als Estats Units, el blanc contra els negres. Això és evident, 100%. Però en barris com aquests, on hi havia col·lectius racialitzats a tots els nivells, de primeres onades, segones onades i terceres onades, el racisme a vegades és interseccional. Pot passar dels afroamericans als llatins, o dels italoamericans, o dels irlandesos.
Aquell jo estava aquí abans, eh?
Exacte. Llavors, ell planteja una situació en un estiu mega calorós a Harlem, que això els hi passa molt a Nova York, que passa no molt fred o molta calor.
Exacte.
I ja aquest ambient comença a caldejar la situació del barri, que és, tothom està molt agobiat, comencen a tenir petites friccions perquè ell treballa per una pizzeria d'uns italoamericans que tampoc el tracten gaire bé econòmicament, però són bona gent, tenen dificultats per sortir endavant.
Ja m'estàs recordant una altra pel·lícula meravellosa que es diu Un dia de fúria.
Una mica aquest to, però sense entrar en la perspectiva comercial blockbuster, que al final el Joel Schumacher amb aquella pel·lícula, amb el Michael Douglas, és una mica l'arrebato de l'hombre blanco. Sí. però aquesta, totes les capes que té, és com Spike Lee t'explica com es vivia culturalment a Harlem, el hip-hop, l'avançada, la gent al carrer, el bàsquet, la cultura de les sabatilles, la roba, la gent que potser era una mica paradeta però eren gent del barri. Tot això acaba esclatant en una aura de violència. I aquesta violència és molt bona de veure-la perquè no saps com comença. No saps d'on ve, perquè també hi introdueix un element que no s'havia tractat gaire des de la perspectiva afroamericana, que és els abusos policials. Llavors, tot això és un còctel molotov... Que
el 89, em deies,
del 89, és un còctel molotov que acaba explotant i afecta a tothom. Llavors, és una perspectiva molt madura i molt intel·ligent de Spike Lee, i mira que el tio és un dels grans activistes afroamericans i s'ha carregat amb molts radicals blancs. Aquest punt del racisme interseccional, aquest punt de la violència només genera violència i l'odi només genera odi. L'altre és si el rebutgem o no, però se l'ha d'entendre. No sé si justificar-ho, perquè ell tampoc et dona les claus, però que existeix segur i que hi ha motius perquè existeixi encara més.
On la trobem, aquesta?
Aquesta la trobareu a Filmin.
Com us agrada als crítics de cinema dir avançala. Anem a la primera. Em sembla que la primera tampoc l'he vist i m'he perdut un peliculón, eh?
I tampoc, bueno,
l'he perdut,
aquesta
me l'he perdut, ja
és l'excusa per la que hem fet la secció d'avui, que és Atenea, pel·lícula de Netflix. No entenc per què la va produir Netflix, però suposo que Netflix, com no veu el que produeix, i va donant diners a tort i a dret, doncs va dir, ah, tu ets el fill del Costa Gabres, no? Doncs té els diners.
Som-hi.
Perquè el director Romain Gabres, i també el guionista, una pel·lícula de l'any passat, que és, per mi, la pel·lícula que ha augurat tot el que ha passat ara. La premissa és calcada. És un barri dels suburbis de París, que no ho expliciten, diuen un barri francès, però és suburbis de París, en què un xaval menor d'edat el mata la policia. Llavors tot el barri s'organitza per fins aquí hem arribat. I llavors esclata la violència. Directament, o sigui, no hi ha un interpàs de no anem a parlar, etcètera, sinó a sobre és el fill d'un policia d'aquests barris. D'una persona de segona, tercera generació, racialitzada, que ha sortit endavant i s'ha fet policia. Ell va parlar amb ells i els diu, no, és que no volem ni parlar amb tu. Aquí se monta la revolució. I comencen a barallar-se amb la policia, als nivells més bèsties que et puguis imaginar. Quina és la gràcia d'aquesta pel·lícula? Que no que ho romantifiquin, sinó que fan una obra audiovisual perfecta, a nivell de tirs de càmera, de producció, etc., sobre la violència. La violència engendrada per un abús policial. A partir d'aquí, cadascú que faci les interpretacions que vulgui, com en l'anterior, no hi ha més. Només per entendre què ha passat, ara, a vegades cal empatitzar.
Netflix, aquesta, eh?
Aquesta Netflix.
Mira, ja tinc plan per aquesta nit.
Tot teu.
Víctor, tens plan per les 5 de la tarda?
No, jo vinc aquí a prendre el cafè.
Sí?
Sí.
Ens quedem aquí, ja?
Sí.
Va, escoltem serveis informatius d'aquesta casa i tornem amb la darrera hora de la caravana amb el Marc Andreu... Ai, Déu meu, ja veuràs tu.
Ja veuràs tu,
eh? Amb el Marc Andreu...
Haz lo que debas, eh?
Exacte, però també avui amb Sílvia Muñoz, que ens portarà tota la crònica rosa del que està passant en aquest món, del qual jo entenc tant. Soc un intel·lectual, jo, de la premsa rosa.
Com ara, que parli de la premsa rosa, sí, amb Led Zeppelin.
Sí. T'agrada, eh?
Ja, va,
deixem Led Zeppelin.